Bon dia per unes festes d'altura segures. Avui coneixem el protocol de seguretat per aquests dies.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Fer aquest control d'accés en diferents punts del nucli antic i durant determinats moments de la nit, doncs això, no? Quan veiem grups de persones que ens puguin fer sospitar, doncs que puguin portar algun tipus d'arma o substància, doncs aturar-los, regirar les bosses, fer buidar les butxaques.
És el cap de la policia municipal d'Olot, Ignasi López, en una entrevista exclusiva a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Com explicaven, policia municipal i Mossos d'Esquadra repetiran el protocol de seguretat d'anys anteriors. Com a principal novetat, hi haurà controls per assegurar-se que cap persona porti objectes punxants. Destaquen que totes les accions estan coordinades entre els dos cossos i posaran el focus d'atenció principalment durant les nits, tant al centre com també als accessos de la ciutat. Uns 60 agents vetllaran per la seguretat durant aquests 5 dies de festes. De seguida en coneixem més detalls, però abans toca repassar la resta d'actualitat d'aquest primer dia de festes d'altura. Avui és divendres 6 de setembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Treballar de valent per fer diners i organitzar actes. Així és com viuen aquests dies algunes entitats les festes d'altura. Un exemple és el Club Escacs Olot, que des de fa anys fan barraca, però també organitzen les simultànies i el torneig actiu. Mama Duixa tanca l'estiu a les festes d'altura després de 3 mesos plens de concerts. El cantant Bruno de Fabrizis destaca que serà un directe que val molt la pena de veure i que no deixarà indiferent a ningú. Un concert que serà aquest dilluns a 2:15 de la matinada. Ferran Mayans és la persona que hi ha darrere el cap de Lligamosques, protagonista avui a partir de 6:15 de la tarda amb el toc habitual a les portes de l'hospici. Aquesta és una de les figures de la faràndula que possiblement no ressalta com ho fan els cabeçuts, cavallets i gegants. Avui parlarem amb ell. Fora de les festes d'altura, els alcaldes garrotxins es reuneixen a Besalú per celebrar l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Organitzat pel Consell Comarcal de la Garrotxa i Òmnium Cultural, ha comptat amb una conferència a càrrec de l'activista Pep Fargas. En esports, el Joventut de Badalona remunta i guanya el Lleida en un amistós trepidant a Olot per 82-85. El pavelló Pla de Llacs es va omplir aquest dijous al vespre amb més de 500 espectadors. El Foment de Pesca Esportiva recupera el concurs sènior aquest cap de setmana. El concurs de pesca infantil es continuarà celebrant amb una previsió de més d'una vintena de persones. I aquest divendres tancarem l'informatiu migdia especial de festes d'altura amb l'entrevista de la nostra companya Mònica Font a l'alcalde d'Olot, Pep Berga, des de l'Hospici d'Olot per fer la millor prèvia de les festes que arrenquen aquesta tarda.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. L'organització de la Copa Amèrica de Vela obre la porta a disputar una pròxima edició a Barcelona. Jaume Collboni, alcalde de la ciutat, reivindica el llegat que deixarà Barcelona amb la celebració de la primera edició de la Copa Amèrica femenina. Escrivà promet el càrrec de governador del Banc d'Espanya. El BOE publica el seu cessament com a ministre i nomenament com a màxim responsable de l'organisme. Les vendes a les grans superfícies creixen un 2,7% interanual al juliol. En el cas dels productes no alimentaris, va pujar un 5,5%. Espanya, per la seva banda, utilitza la llei d'amnistia a Estrasburg per evitar que la condemnin per l'1 d'octubre. Els presos independentistes encara es poden pronunciar un cop més abans de la deliberació. A la pàgina internacional, acusat d'homicidi involuntari el pare del suposat autor del tiroteig a Geòrgia. S'han formulat fins a 14 càrrecs contra ell, també per assassinat en segon grau i per crueltat cap als infants. I les màquines expenedores de sorpreses arriben a Alemanya, on s'ofereixen per 10 euros paquets que ningú ha recollit. Hi ha productes que tenen un valor superior als 10 euros, com ara rellotges intel·ligents o ulleres de realitat virtual.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres ens portarà algunes pluges. Ja al matí han caigut entre 2 i 5 litres a la Cerdanya, per exemple 5 a Bolvir, també algun ruixat al sud de la Costa Brava, a la Selva, sud del Baix Empordà. Però al llarg de la tarda doncs, preveiem una mica més de precipitació, que pugui caure especialment al litoral, prelitoral, més intenses a tocar de la Selva, sud d'Osona, i a la resta serà pluja una mica més mansa, en general entre 5 i 25 litres per metre quadrat. Anem regant, la temperatura una mica més alta, màximes de 22 a 27, i clarianes cap a l'Empordà, aquí segurament sense pluja pel que fa a l'Alt Empordà. Aquesta zona, com ha passat darrerament, queda una mica lluny de les precipitacions. Bé, la propera nit matinada sembla que les temperatures doncs, poden ser una mica més altes, però veiem dissabte una situació marcada per núvols i clarianes al matí, algun ruixat cap al nord, Garrotxa, interior de l'Alt Empordà, potser el Ripollès i la Cerdanya, i aquest dissabte a la tarda, en principi, ja faríem més sol amb temperatures més altes, màximes de 25 a 30 graus aproximadament. Diumenge, un dia que començarà tranquil o mig ennuvolat, però amb una mica de pluja cap a la Costa Brava sud, cap a la Selva. A la tarda, algun ruixat a la resta, a qualsevol indret, fins i tot amb tempesta al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa. La temperatura una mica més baixa. Dilluns tindrem una mica de pausa, situació de núvols i clarianes, alguna boira al matí, baixa una mica la temperatura i no hauria de ploure, com a molt quatre núvols. Dimarts, lleugera refrescada, no farà tanta calor com el cap de setmana i destaquem que dimarts a la tarda doncs, hi haurà ruixats al Pirineu Oriental, també cap al nord d'Osona, Lluçanès i la Garrotxa. Per tant, festes d'altura que vindran marcades per aquesta variabilitat i per un refrescament de cara a dilluns i dimarts de la setmana vinent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 6 de setembre de 2024 i no pot ser d'altra manera que marcat per les festes d'altura, que arrenquen d'aquí poc més de 4 hores a partir de 3 quarts a 6 de la tarda des de les portes de l'Hospici, on arrencarà la Cercavila. Abans de tot, entrar en detalls d'actes i aspectes que ja comencen aquest divendres a festes d'altura, parlem d'un dels aspectes més importants aquests dies, com és la seguretat, de la mà de la Policia Municipal d'Olot i Mossos d'Esquadra, que repetiran un any més el protocol de seguretat. Com a principal novetat, hi haurà controls per assegurar-se que cap persona porti objectes punxants. Destaquen que totes les accions estan coordinades entre els dos cossos i posaran el focus d'atenció principalment durant les nits, tant al centre com també als accessos de la ciutat. Uns 60 agents vetllaran per la seguretat durant aquests 100 dies de festes. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
La seguretat tornarà a ser una de les parts més importants de les festes d'altura que comencen avui. En el context actual que viu la societat catalana, els cossos de seguretat s'exigeixen al màxim per garantir situacions sense cap tipus d'accident ni acte delictiu. Per aquestes festes d'enguany s'han ampliat el nombre d'agents de seguretat, que hi haurà especialment en les 4 nits de festa. N'hi haurà uns 60, entre Policia Municipal d'Olot i Mossos d'Esquadra. Aquests últims s'encarregaran de la vigilància nocturna. Pel que fa a la policia local, destinarà una vintena d'efectius durant els 5 dies de festes i prioritzarà tasques de seguretat durant el dia i la nit. Un esforç que, segons el cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López, el fan per ser el màxim escrupolosos amb el servei.
Aquest esforç doncs, el fem doncs, perquè pel sentit de responsabilitat. Els darrers anys, la veritat és que el dispositiu ens ha funcionat molt bé, però sempre volem ser un punt més agosarats de mirada, d'introduir elements nous, de reforçar determinats moments i franges horàries.
Per la banda dels Mossos d'Esquadra, el cos destinarà uns 40 agents que principalment s'encarregaran de fer les tasques de patrullatge pel centre de la ciutat i també els controls d'entrades i sortides d'Olot. Prioritzaran la seguretat a les carreteres, segons explica el cap de la comissaria de la Garrotxa, Blai Ortiz.
Agents de trànsit, sobretot a les matinades, va dirigit a poder realitzar controls, que es faran controls coordinats i conjunts amb policia municipal, a les nits coordinats i possiblement conjunts al matí, doncs a les diferents vies d'entrada i sortida de la ciutat i comarca.
Una de les principals novetats del protocol de seguretat de les festes d'altura seran els controls que es faran pel centre per evitar que s'introdueixin objectes punxants en els diferents actes. Es tracta d'una mesura proposada per Mossos d'Esquadra i acceptada per la Policia Municipal d'Olot, com detalla el cap del cos.
Fer aquest control d'accés en diferents punts del nucli antic i durant determinats moments de la nit, doncs això, no? Quan veiem grups de persones que ens puguin fer sospitar doncs, que puguin portar algun tipus d'arma o substància, doncs aturar-los, regirar les bosses, fer buidar les butxaques.
La Policia Municipal d'Olot i els Mossos d'Esquadra vetllaran per unes festes d'altura segures, seguint les mateixes línies que en els últims anys, on no s'ha detectat cap ferit greu.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Tota la informació de les festes d'altura amb el suport de la Diputació de Girona i Opticalia Olot.
Entrem ara sí en detalls d'aquestes festes d'altura. Un dels altres punts d'interès i un dels punts més concorreguts durant aquests dies són les barraques. Allà s'hi treballa de valent per fer diners i organitzar actes. Així és com viuen aquests dies algunes entitats les festes d'altura. Un exemple és el Club Escacs Olot, que des de fa anys fan barraca per també organitzar les simultànies i el torneig actius. Avui hem anat amb ells a veure com ultimen els preparatius abans d'afrontar 4 dies intensos de festa, però també de molta feina. Gerard Puigdemont.
La implicació de les entitats i clubs per fer possible les festes d'altura és un fet. Per algunes d'aquestes entitats, però, és també un moment important de l'any, ja que a través de les barraques que s'ubiquen al Firal poden fer activitats, actes o tornejos durant l'any. El Club Escacs Olot ja fa anys que té barraca al Firal i els seus membres diuen que els ingressos que fan aquests dies els serveixen de molt. En parla Àlex Serratosa, membre del Club Escacs Olot.
És una de les activitats econòmiques principals del club. Tots estem molt implicats realitzant-ho, ho preparem des de fa molt de temps i que probablement no podríem tenir un equip tan potent, no podríem probablement fer alguns arreglos al club que hem fet.
Els membres de les entitats es multipliquen aquests dies de festes, gaudeixen de les festes d'altura però també treballen molt. Una 50ena de persones del Club Escacs Olot es reparteixen en diferents torns per donar beguda i menjar a les persones que van a la seva barraca. Paral·lelament, però, aquests dies de festes organitzen el torneig actius per a jugadors federats i també el torneig popular i les simultànies al Firal, tornejos i actes clàssics de les festes d'altura i que per a moltes persones han suposat els inicis en el món dels escacs.
Jo vaig començar amb les simultànies quan era petit. En plan, jo crec que és un bon punt per iniciar-te els escacs.
A banda del Club Escacs Olot, tindran barraca el CPA Olot, el Volei Olot, l'Hoquei Olot, la Carnavalesca, el Núria Social, el Joventut Sant Pere Màrtir, els Xerrics i el Club Futbol Sant Roc.
Ahir vaig anar a la dona que sap tirar les cartes. Em va semblar molt maca, jo no ho pillava massa. Tu seràs Virgo Taura,
estic segura.
M'ho diu el 3 d'espases,
no hi ha dubte.
Vaig parlar de lo nostre, però és que ella m'insistia. Aunque l'amor no es porta.
A la carpeta musical, com escoltem ja de fons, amb l'amor no està de moda, un dels noms més destacats és Mamaduixa, que tancarà l'estiu en aquestes festes d'altura després de 3 mesos plens de concerts. El cantant Bruno de Fabrizis destaca que serà un directe que val molt la pena de veure i que no deixarà indiferent a ningú. El concert serà aquest dilluns a 2:15 de la matinada.
40, però jo tinc una cura
que no falla.
Informa Aniol Puigvert.
Amb més de 100.000 oients mensuals a la plataforma musical Spotify i un estiu ple de concerts per tot Catalunya, Bruno de Fabrizis, conegut artísticament com a Mamaduixa, tancarà l'estiu a les festes d'altura. Després d'aconseguir el seu somni de petit, que era el de poder-se dedicar a la música, el cantant de Barcelona afirma que té moltes ganes de venir a les festes majors d'Olot i que el seu directe val molt la pena de veure. Ho ha explicat el mateix Mamaduixa en una entrevista al programa La Finestra, d'Olot Televisió.
La veritat és que aquest directe el vam preparar amb molt carinyo, amb l'Scotty, perquè, no sé, no volíem que el concert fos una exposició de cançons i prou, sinó volíem pensar el directe com una unitat global, com en plan, vale, és això, amb la seva estructura, el seu pujar i el seu baixar. És el que et deia abans, jo crec que és un directe que, modèstia a part, val la pena veure. Ja després potser no t'agraden les cançons i el que tu vulguis, però si tu tragues tot aquest concert, jo crec que indiferent no et deixarà.
Explica que l'ha sorprès molt l'ambient i la quantitat de gent que hi ha hagut durant els concerts d'aquest estiu. En la seva música s'hi poden trobar diferents estils musicals, des de bandes de punk, que escoltava quan era més jove, fins al trap més urbà i passant per combos de Latin, entre d'altres. D'entre les seves cançons més escoltades hi ha el remix de Britney i Rikiti, amb més d'un milió de reproduccions, i la de Kechevere, amb mig milió de reproduccions. Explica que les expectatives per tocar les festes d'altura són molt altes.
Tothom amb qui parlo em parla de les festes d'altura, del rotllo com que estan aquí, vull dir, em sap molt de greu, però vaig amb unes expectatives molt altes jo ara, saps? És en plan que m'espero que el concert sigui increïble. I també em van dir, no sé qui em va dir, en plan, no pots marxar del concert sense fer gala dels gegants, o alguna cosa així, vaig dir. Va.
Mamaduixa actuarà a 2:15 de la matinada del dilluns. Ho farà al Firal just després d'un altre artista referent en el panorama de la música actual catalana, com la Muixca. L'entrevista de Mamaduixa al programa La Finestra d'Olot Televisió la podreu veure a partir de 8:45 d'aquest divendres.
L'amor no sabem si està de moda. El que sabem que està de moda a casa nostra, evidentment, és la faràndula. Avui coneixem a Ferran Mayan. Segurament potser no us sona el nom, però és la persona que hi ha al darrere al cap de Lligamosques. Aquesta és una de les figures de la faràndula, que possiblement no ressalta com ho fan els cabeçuts, cavallets i gegants. En Ferran fa una dècada que porta aquesta figura de la faràndula olotina. En principi havia de ser geganter, però des del principi li va agradar tant ser cap de Lligamosques que ja mai més s'ha proposat portar cap altra figura.
En Ferran Mayans va començar a ballar els cabeçuts quan era un nen, després li va tocar fer el salt a cavallets. Ara bé, mentre esperava que el cridessin per ser geganter...
Va resultar que el que aleshores era el cap de Lligamosques, que era Manel Planàs, doncs ho va deixar, i com que també és una figura que no està gaire... no hi ha un protocol molt clar, el que van decidir des de l'equip que se'n cuidera, trucar a la llista, per ordre, la llista d'espera de la gent que volia ser geganters, i jo vaig ser el primer que vaig acceptar. En aquell moment era com una cosa provisional, dient esperaré que em toqui ser geganter, però després em va anar agradant la cosa. Vaig veure que també hi havia certs avantatges, no s'ha d'assejar, evidentment no hi ha el pes, l'esforç físic que hi ha, i també és un paper que si te'l fas teu i t'agrada, doncs pot acabar sent divertit.
Fa una desena d'anys que en Ferran balla aquesta figura única de la faràndula. Algunes històries envolten aquest personatge, com per exemple que du mel al cap per atraure les mosques i que no vagin els gegants. La funció principal del cap de Lligamosques, però, és ben clara.
Si els cabeçuts veus que volen fer un pas que en aquell moment molestaran els gegants, doncs anar allà i frenar-los o intentar fer aquestes coses més de que tot surti bé i que no es noti, també és el paper que intento fer.
I des de fa un temps, i segurament gràcies a en Ferran, el cap de Lligamosques és un personatge estimat per la gent.
En aquest sentit sí que he notat una mica una evolució de que cada vegada trobo més gent que em diu que li agrada molt el cap de Lligamosques, que abans potser era una figura que sobretot feia por, o potser també els pares l'explicaven als nens com que feia més por, i ara n'hi ha de tot, n'hi ha que t'hi acostes i ploren, alguns que no ho veuen gaire clar, i altres que no, que són ells mateixos que et criden, que et saluden, que volen que t'hi acostis.
No tothom sabia, possiblement, que en Ferran és la persona que hi ha darrere el cap de Lligamosques. Ell és el protagonista del primer dia de festes. Fa els tocs a la porta de l'hospici per donar el tret de sortida a la festa major olotina. En Ferran no sap fins quan el ballarà. Diu que el protocol n'és clar en aquest sentit, però que ell té ganes de dur-lo uns anys més, ara que pot sortir a plaça amb els geganters, amb qui va compartir anys a cabeçuts. Després, li agradaria que més persones portessin aquesta simpàtica figura de la faràndula.
El nou curs escolar està a punt de començar. Estàs segur que els teus fills estan preparats per a veure-ho tot clar? Una revisió a temps pot marcar la diferència. Visita'ns a Opticalia Olot. a la plaça Clarà número 12. Us hi esperem.
La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
Abans dels esports i fora de la carpeta de les festes d'altura, hem de parlar dels alcaldes garrotxins que es van reunir fa uns dies a Besalú per celebrar l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Organitzat pel Consell Comarcal de la Garrotxa i Òmnium Cultural, va comptar amb una conferència a càrrec de l'activista Pep Fargas. Informa Òscar Gravalosa.
Aquest dimecres a la tarda, els 21 alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa s'han reunit a la Sala Gòtica de Besalú per celebrar l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. L'any passat, des del Consell Comarcal van decidir descentralitzar aquest tipus d'actes i celebrar-los cada any un poble diferent per ordre alfabètic, ja que l'any passat es va celebrar Argelaguer. L'objectiu d'aquesta iniciativa és el d'apropar i fer més partícips als municipis de la comarca i acostar aquest tipus d'actes més rellevants, com la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, a tots els garrotxins i garrotxins.
Crec que és una cosa que hem aconseguit ara amb aquest mandat. Ja vam decidir que molts d'actes que poguéssim els descentralitzaríem a nivell de comarca, no? Perquè tota la comarca s'ho senti més seu. I veig que és un tema que ha agradat. L'any passat vam començar per Argelaguer, doncs aquest any Besalú, i així anirem continuant. I és una manera, doncs, bueno, que ens sembla que fem més comarca tots plegats.
Seguint la línia de l'any passat, enguany s'ha repetit el mateix format. Els alcaldes han rebut una conferència a càrrec de l'activista cultural i gestor olotí, Pep Fargas, anomenat De la Barretina a la Intel·ligència Artificial. A més, cada any també se'ls fa entrega d'una bandera. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, explica la importància d'acollir aquest tipus d'actes al municipi.
Home, és una bona notícia, indiscutiblement. La comarca està configurada per 21 municipis i és bona la descentralització i és bo que el Consell Comarcal, d'alguna manera, desenvolupi la seva activitat en tots els àmbits, en tots els municipis de la comarca i que la seva presència no només sigui visible per part de les administracions locals o els ajuntaments, sinó que sigui visible per a tots els ciutadans de la comarca de la Garrotxa. Això és bo i positiu.
El pròxim dimecres 11 de setembre, des de l'ANC de la Garrotxa, preveuen que més d'un centenar de persones de la Garrotxa vagin en bus fins a Girona. Aquesta serà la primera diada on no hi ha un president de la Generalitat independentista, un fet que, segons alguns alcaldes i Òmnium Garrotxa, ha de servir perquè més gent es manifesti.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, el Joventut de Badalona remunta i guanya el Lleida en un amistós trepidant a Olot per 82-85 ahir al vespre al pavelló Pla de Llacs, on gairebé es va omplir amb més de 500 persones. La diada del Club Bàsquet Olot, assegura l'entitat, va ser un èxit. El club destaca la seva voluntat de repetir la iniciativa l'any vinent. Guillem Guardiola.
Partit no apte per a cardíacs al pavelló Pla de Llacs d'Olot, i això que a priori es tractava d'un amistós de pretemporada. El Joventut de Badalona li ha acabat robant la victòria a un Lleida que ha controlat el tempo durant bona part del maig. Sobre el parquet s'han vist cares conegudíssimes per l'afició, amb Guillem Vives, Pau Ribas i Adam Hanga per la penya i Pierre Oriola amb la samarreta del Lleida. El gran protagonista del partit ha estat Artem Pustovi, autor de 26 punts, tot i que, això sí, la penya ha anat a remolc durant tot l'enfrontament. El Lleida ha jugat un partit molt seriós en tot moment, dominant el rebot, i no ha estat fins al quart i últim període on s'ha començat a respirar la igualtat pròpia d'un maig d'aquestes característiques. El bloc lleidatà ho tenia tot fet, però Robertson ha empatat el partit sobre la botzina i el maig se n'ha anat a la pròrroga. En el temps afegit, els verd i negres han gestionat una mica millor els moments importants i s'han acabat emportant el derbi català per 82-85. L'entrenador de la penya, Dani Miret, i el base, Guillem Vives, celebren la victòria, però fan autocrítica.
Ells ens han defensat bé i en el rebot i en tots els aspectes físics i mentals del joc, doncs hem vist una penya que no ha entrat bé al partit, però després hem estat capaços de reaccionar. Jo crec que hem de quedar-nos, doncs, amb que estem en un procés encara d'aprendre.
Crec que avui no hem pogut dominar el rebot, que era un aspecte clau per nosaltres, i ens han superat en aquest aspecte i els ha fet estar en el partit. Però crec que tant al segon quart com a l'últim hem pogut tornar, hem pogut agafar la nostra energia, ens hem ficat dins el partit i hem tingut les opcions per guanyar-lo, que al final ho hem fet.
Per la seva banda, el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, i el pivot, Pierre Oriola, coincideixen en el gran domini que ha exercit l'equip durant bona part del partit.
És com si haguéssim guanyat el partit, no? Jo crec que al final doncs, algun detall i més coses que no val la pena comentar doncs ha fet que no sumem virtualment aquesta victòria, no? Però les sensacions és que hem dominat moltes facetes el partit.
Ells han tornat en el marcador, la segona part hem tornat a dominar, en el tercer quart hem tornat a sortir molt bé, però un altre cop l'últim quart ens ha costat més, no hem estat tan durs, i al final bueno, ha sigut un carau creu a la pròrroga.
Uns 550 espectadors han omplert la graderia i la pista d'un pavelló que ha respirat un gran ambient de bàsquet i que segurament ha viscut una de les millors jornades de l'any aquest dijous al vespre. La diada del Club Bàsquet Olot ha estat tot un èxit, així ho assegura un dels membres de la comissió esportiva, Werner Esteller.
Ens avala i ens encoratja a continuar treballant per una segona edició d'aquest amistós. I la resposta del club ha sigut realment en tota la mainada ocupant la pista espectacular.
La diada del Club Bàsquet Olot, per cert, ha representat la millor prèvia per celebrar les festes d'altura després de setmanes amb una intensa tasca organitzativa per preparar un partit d'aquestes característiques.
Del parquet del pavelló Pla de Llacs d'Olot passem al riu Fluvià perquè el Foment de Pesca Esportiva recupera el concurs sènior aquest cap de setmana. El concurs de pesca infantil es continuarà celebrant amb una previsió de més d'una vintena de persones. Els dos concursos tindran lloc al Prat dels Tossols.
El Foment de Pesca Esportiva fa molts anys que és present durant les festes d'altura, tot i que les males condicions de l'aigua del riu Fluvià no els ho ha posat fàcil els darrers anys. Tot i això, l'entitat recupera aquestes festes d'altura al concurs de pesca sènior per a persones de més de 16 anys. La competició es farà al Prat dels Tossols, una de les basses més grans que hi ha a la ciutat. Arnau Carbona, membre del Foment de Pesca Esportiva, destaca la importància de recuperar el concurs.
Fa dos anys que el de grans no s'acaba de fer perquè el riu no presenta unes bones condicions i així i creiem que no era prou adequat fer el concurs, però aquest any creiem que sí que ja es pot fer altre cop i per tant tornarem a fer el concurs de nens, que és el dissabte, i el de grans, que és el diumenge.
L'objectiu dels dos concursos és fàcil i clar, aconseguir sumar el màxim pes possible. En el cas de la competició juvenil, també es comptabilitzarà el total de peixos pescats. Carbona, per cert, explica quines espècies es trobaran els participants a aquestes festes d'altura.
Bé, aquí a Olot ara hi ha molta bagra i bastant de barb. Sí que també hi ha una espècie invasora, que és el baró, però creiem que aquest any hem vist, almenys han vingut a passejar i han vingut a provar alguns companys meus, també a provar, i s'han agafat bastantes bagres. Sí que eren bastant petites, però bueno, almenys és un peix autòcton d'aquí al riu Fluvià, que sempre s'hi ha trobat i es va bagre.
La concentració per participar en el concurs de pesca juvenil de festes d'altura d'aquest dissabte serà a 8:45 del matí al Prat dels Tossols, mentre que la del concurs sènior d'aquest diumenge arrencarà una hora abans, a 8:45 del matí.
I avui a la contraportada oients de Ràdio Olot tancarem aquest informatiu migdia especial de primer dia de festes d'altura amb l'entrevista de la nostra companya Mònica Font a l'alcalde d'Olot, Pep Berga, per repassar els darrers detalls d'unes festes d'altura que comencen a partir d'aquesta tarda, 6:45 de la tarda, ja ho saben, des d'un quart d'hora abans, és a dir, des de 6:45 en directe a Ràdio Olot, la Cercavila. Explicarem tot el que passi al centre de la ciutat, més de 50 figures, amb els gegants, evidentment, com a grans protagonistes, ja ho saben, que també a partir de les 9, 5 minuts abans, començarem el pregó des de l'edifici de Can Joanetes, a l'Ajuntament d'Olot, aquest any a càrrec dels veïns i veïnes del barri de Pequín, que celebren el seu 75è aniversari. Us deixem amb l'entrevista i ja us convidem a seguir l'actualitat més pròxima d'aquestes festes a partir de les 3, com sempre, aquí a Ràdio Olot. Adéu-siau.
Pep Berga, alcalde d'Olot, un any més, just un any després, ens tornem a trobar aquí a l'hospici. Què tal? Com està?
Doncs molt bé. Preparat per les festes.
Unes festes que ja ho veiem, estem aquí a l'hospici envoltats de persones que transiten, mainades sobretot, expectants, sobretot també per les figures que veiem aquí i que algunes d'elles només surten dos cops l'any, en el cas dels gegants, cavallets, cabeçuts, per Corpus i per festes d'altura.
Totes les ciutats en la seva festa tenen uns moments més importants que altres. En el cas d'Olot no hi ha cap dubte més enllà de la música, més enllà de les activitats, dels balls, de tot el que es fa, hi ha un element central, que és la faràndula, que és són els gegants, són els balls, són que surten totes les figures de barri, la cercavila. Les festes d'altura són un moment de frontera entre l'estiu i el començament del curs escolar, sobretot pels més joves, que veuen que passaran de totes aquelles activitats d'anar a la piscina, de fer els casals d'estiu, veuen que aniran a recuperar la rutina de l'escola, el cada dia, setmanes que comencen un dilluns, que acaben un divendres, que hi ha el cap de setmana, activitat esportiva, però realment la festa d'altura funciona com aquest punt de frontera i de transició i és molt esperat per tothom.
Vostè, que segur que ha vist altres festes majors arreu de Catalunya, ha vist aquesta febre que hi ha a Olot amb la faràndula en altres indrets?
És que no hi és. És que no hi ha cap altra ciutat de Catalunya que tingui tanta faràndula, que tingui tanta presència en els barris, en les entitats, perquè qualsevol entitat, després d'uns anys de funcionament, doncs es planteja en un moment o altre tenir una figura pròpia per poder-la fer sortir, siguin a la festa de barri, siguin a l'activitat que fan, però també fer-la participar en aquesta cerimònia conjunta de totes elles, que és el dia de la cercavila, que és realment és el veritable començament de la festa, que tothom està pendent que no plogui, i en fi, és un moment molt especial i que no el tenen altres ciutats.
Alcalde, vostè considera que les festes majors són la màxima expressió de la cultura popular?
Amb tota seguretat, és a dir, la cultura popular té una presència importantíssima en la festa. De fet, la festa és un... Tornem-nos a trobar d'una manera cíclica cada any uns mateixos dies, amb unes mateixes activitats. És un moment també de recordar-nos qui som, d'on venim, de recordar que això es va perpetuant any a any. La cultura popular té molt d'això i la cultura popular, en el cas de la Festa Major d'Olot, té molta importància. Segurament trobaríem festes on la importància més gran es donen als concerts, es donen a la música, que la té, perquè per una generació doncs, és el moment més especial, però també una festa major ha de tenir activitat per a totes les edats, és a dir, ha de contemplar des de l'infant més petit, que encara és del tot innocent i fins i tot s'espanta veient aquestes figures gegants, fins a les persones més grans doncs, que busquen unes altres activitats, busquen uns altres moments. La festa ha de tenir en compte tothom, és un moment de retrobament i realment és per gaudir-ne, és perquè tothom es trobi cíclicament un any rere l'altre.
En aquest sentit, el paper dels ajuntaments seria una mica posar en valor, promoure, fer valer aquesta cultura popular?
Sí, l'Ajuntament hi té un paper important, però aquesta cultura popular no funcionaria sense la implicació ciutadana. És a dir, una cercavila com aquesta, hi haurà 130 o 140 elements entre cabeçuts, entre gegants, entre bestiari, tot el que tindrem, hem de tenir en compte que cadascun d'ells doncs, ha de tenir uns portadors, ha de tenir unes persones que s'impliquin, que s'han compromès en fer-ho possible. Després l'Ajuntament, lògicament, té un paper de coordinació de totes aquestes activitats perquè les unes no coincideixin amb les altres, perquè hi hagi una programació equilibrada i, per tant, l'àrea de festes doncs, des de molts mesos abans comença a treballar amb les contractacions dels grups musicals, amb ajustar. També la festa doncs, és un moment d'implicació del teixit empresarial, patrocinadors, col·laboradors... És una comunió, és un moment on ens trobem tots, ciutadans, ajuntament, empresa, entitats... És un moment de confluència de tot.
Seria l'esdeveniment més important de la ciutat? O que implica...
Sí, amb tota seguretat, és a dir, el que aglutina més activitat, més gent al carrer i tot, és les festes. Aquelles riuades de gent que es veuen en aquelles primeres hores de la nit, a les 11, a les 12, a la 1, que camines per tots els carrers del centre i no pares de trobar coneguts i que saludes amb un, amb altres, et desitges unes bones festes, és un moment de trobada. També és un moment per persones doncs, que han nascut a la ciutat o que professionalment la vida els ha portat a altres llocs de Catalunya o a altres llocs del món, s'hi poden escollir, torna a passar una mica per Nadal, però no amb tanta gent. Doncs és un moment de confluència i, per tant, és un moment important, molt important a dintre del calendari de la ciutat.
Vostè ara és alcalde, però havia sigut també regidor de Cultura, regidor de Festes. Per tant, tot això li toca molt de prop, tant de prop, que l'any 1992, juntament amb altres persones, va impulsar una entitat que era el Cornamusam. Justament darrere seu tenim la Cabreta, van fer fins i tot una figura.
Molt bé.
Era un moment que hi havia un intent important de recuperar aquesta cultura popular que dèiem ara al principi. Quin era el context en aquell moment i com creu que és el context ara?
Jo em començo a relacionar amb la faràndula a través d'en Gabriel Alcalde, que en aquell moment havia estat als anys 80 el director del museu, i pren aquella decisió de que els gegants els ha de portar la gent del poble. I amb en Gabriel, jo tenia en aquell moment 16 anys, hi havia un dels elements, que era l'àguila de Sant Ferriol, que havia deixat de sortir, ens va convidar a recuperar-la, jo ja hi vaig participar molt activament en aquella època, tant com a portador com a músic acompanyant a les cercaviles, però després vam fer el Cornamusam, que també volia contribuir a recuperar el sac de gemecs, i vam crear una figura per traslladar el que era l'activitat musical al carrer. Ja teníem molt incorporada aquesta idea de carrer i de participació de la gent que va pel carrer, i es troba de cop una figura, es troba una música. I l'any 95 vam fer la Cabreta, per tant l'any que ve farà 30 anys la Cabreta, que ja és una edat considerable, ja és una edat ben adulta, però són uns anys que els recordo amb molta il·lusió, m'ho vaig passar molt bé fent això, molt.
I el panorama actual pel que fa a la cultura popular, des d'aquell any 92 que van començar amb ara, quin context li sembla que... com ha canviat el context d'aleshores amb ara?
En Gabriel Alcalde ja no està, malauradament, ja no està entre nosaltres, però crec que si ara 2024 pogués mirar enrere i veure aquell embrió que va significar i en el que s'ha convertit 40 anys després en la ciutat, em podria estar molt orgullós, no?, perquè ara no hi ha cap barri de la ciutat que no compti entre les seves activitats principals en tenir uns gegants, en tenir uns balls, en tenir una cercavila, i això jo diria que si la festa és important, cap altra activitat és tan important com la cercavila, és el moment de trobar, d'aquell moment que el cap de Lligamosques amb la seva vara doncs pica a la porta de l'hospici convidant a tota aquesta faràndula i a tots aquests bestiaris i animals que tenim, i gegants, i gegantons, i cabeçuts, a que surtin, aquí així, com en una pel·lícula, no? Surten tots de cop i comencen a voltar per la ciutat, i és un moment molt especial i molt màgic i molt bonic.
Ara que fa menció a aquella època i ara, d'un temps cap aquí hi ha hagut una recuperació de cançoners populars, se n'han fet versions més actualitzades, hi ha cantants com Maria Arnal, o hi ha orquestres com l'Orquestra de l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrels de Catalunya, gent jove, que menors de 30 anys, més joves que la Cabreta, doncs, que han decidit agafar cançons i sonoritats de la tradició popular catalana i recuperar-les, donar-los un to més actual, però recuperar-les. Què en pensa d'això?
Bueno, penso que s'ha fet una feina importantíssima, no només des dels grups de cultura popular, sinó també des de les escoles de música, moltes d'elles municipals, recuperar els instruments tradicionals, els instruments de cobla, incorporar-los a la festa. Abans érem d'un atreviment i d'una ignorància increïble. Jo recordo, me'n vaig ara 44 anys enrere, quan sortíem amb l'Àguila de Sant Ferriol, jo tocava un banjo americà amb cordes metàl·liques, que és una cosa que ara seria impensable, i en comptes de gralles o de tarotes o d'instruments tradicionals catalans, tocaven bombardes, que eren instruments de Bretanya. Hi havia ganes d'una recuperació, de portar aquesta tradició novament al carrer, però teníem una ignorància absoluta de quins eren els nostres instruments propis, els que havien acompanyat la festa a Catalunya en segles anteriors, i ara aquí s'ha fet una feina importantíssima. Realment ha canviat radicalment, a part de que ara els músics són molt més bons, tenen molta més formació, ha canviat molt, s'ha investigat, s'ha estudiat, s'han recuperat arxius, cançoners tradicionals, s'ha fet una feina molt, molt important al llarg d'aquests 40 anys.
Però segurament sense aquella llavor de fa 40 anys ara no hi hauria tot això, no? Ha sigut una feina d'anar picant pedra, no?
Tot té un principi, tot té un principi a partir del qual hi ha idees doncs, que avancen i es van obrint camí, i en aquest cas la cultura popular i tradicional i la música i les danses i els balls de gegants, doncs, coreografies, doncs, tot això ha crescut moltíssim. N'hi ha que no prosperen tan bé, però en aquest cas a casa nostra, en el nostre país, i en concret a Olot, et diria que s'ha fet una feina continuada, que si s'ha fet no ha estat per obligació, ha estat per voluntat pròpia de barris, de colles, d'entitats. Recordem que la nostra festa aquest any, si agafes el programa, trobes a més de 60 entitats implicades en allà. Aquestes entitats, allò que faran durant aquests 5 dies de festa, 4 nits, hem de tenir en compte que han passat moltes hores preparant-ho, pensant-ho, a veure com pot quedar més bé, a veure com ho podem fer. Bé, és una història de, realment és una història d'il·lusió i de compartir.
Moltes vegades s'ha dit que una de les claus de l'èxit de les festes d'altura és la gratuïtat, és que passa al centre i també que les entitats en formen part, no?
Aquest és el nostre model, és un model de festa que funciona, els has identificat molt bé, és a dir, la gratuïtat dels actes. Tu saps que tot allò que surt al programa pots anar-hi gratuïtament, saps que està passant en el centre de la ciutat, és a dir, no hem volgut que la festa se'ns dispersés a diferents llocs de la ciutat. Els barris ja tenen la seva festa a Pequín, al Pla de Dalt, al Morrot, a Bonavista, ja tenen el seu moment. Ara la festa ha de ser al centre. Amb aquest model de sempre 4 nits, a vegades s'escau que el calendari doncs, podria donar per 5 nits. No, 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 escolti, això són 5 dies, són 4 nits i uns actes que són regularment presents en la festa, com són els balls de gegants, com són la cercavila, bé, hi ha tota una colla, les sardanes, tot el que acompanya, no els puc repetir tots perquè són moltíssims els actes que es fan en les festes d'altura, però és un model que ens funciona i que ens agrada molt.
Hi ha algun acte per vostè que seria l'acte més important de les festes d'altura?
Costa molt una mica identificar-ne només un, perquè ara dubtaria entre el Ball dels Gegants i la Cercavila. Jo en aquest moment diria que l'acte més important per la ciutat és la Cercavila. Potser perquè és l'inici de festa, és un toc d'inici que és immillorable, no pot haver-hi una manera millor de començar la festa, i també per la participació, perquè els balls de gegants, vulguis o no, s'han de fer a la plaça Major. La plaça Major dona poca dona, sabem les dificultats que tenim doncs, per poder-ho veure, i sabem que els protagonistes són sobretot els més petits, que són els que han d'ocupar els millors llocs. Per tant, em quedaria amb la Cercavila, que et dona l'oportunitat de veure de prop a tota la faràndula, i res, ja està, per quedar-me amb un em quedo amb aquest, més que amb el Castell de Focs, amb el tancament i amb moltes altres coses.
Que tots estan molt bé, però aquest seria el més emblemàtic. Sí. Què converteix una activitat en una tradició? Ara penso, per exemple, al Seguici, aquest serà el tercer any que se celebra, és un acte que ha agradat i que, si es va repetint, es podria arribar a convertir en tradició. És això la tradició?
Doncs sí, és això, és a dir, és organitzar per primera vegada una activitat que penses que agradarà, que tindrà èxit, dedicar-hi molt d'esforç a preparar-la, molta preparació. El primer any dius el Seguici, ningú sabia el que era això del Seguici, què serà, això com funcionarà, com anirà, on he d'anar, que hi ha música, per què aquests hi són i els altres no hi són. El segon any ja vas una mica més avisat, el tercer ja saps què t'esperes, el quart, i el nivell d'acceptació que acaba tenint fa que repeteixi o fa que no repeteixi. Jo crec que el Seguici és un acte que ha arribat per quedar-se i que d'aquí uns anys doncs, ja ningú tindrà cap dubte quan parlem del Seguici, saber de què parlem, que estic segur que en aquest moment, quan ens escolten, hi deu haver molta gent que deuen dir què és això del Seguici, perquè 3 anys és molt poc per fer tradició, se necessiten molts més.
Darrere meu, precisament, tinc algunes de les figures, diguem, més antigues o... sí, més emblemàtiques, més enllà de les pròpies d'Olot, serien les de barri, les del barri del Carme, el barri de Sant Ferriol, i aquestes són les que, diguem, es poden veure ballar soles en el Seguici, eh?
És així, són les figures que en diem més històriques. Olot és una ciutat que fa poc més de 100 anys es reduïa al que és el centre ciutat, el nucli antic. De fet, encara quedaven fragments de la muralla que l'encerclaven. Ha estat durant el segle XX, sobretot a partir dels anys 30, però d'una manera molt important a partir dels anys 50, que ha crescut amb tots els barris que l'envolten, però aquestes eren les figures del centre, el drac del Carme, el pollastre del Palau, el conill de la plaça del Conill, els gegants, i aquestes són les nostres, l'àguila de Sant Ferriol, són les nostres figures històriques i, per tant, bé, tenen un protagonisme més important per l'edat que tenen i perquè formen part de la nostra història, doncs, amb una mica més de temps, no? Doncs, que les que anem incorporant. Aquest any a la Cercavila hi ha tres figures noves. És que cada any hi ha alguna figura nova. I per tant, aquestes, esclar, lògicament, encara no s'han guanyat el dret a tenir un espai en el seguici.
No sé si podem aprofitar per fer una crida a si hi ha gent que vol ballar aquestes figures noves, perquè és cert que hi ha aquesta mítica llista per poder ballar cavallets, cabassuts i gegants, però també hi ha altres figures de la ciutat que necessiten de balladors i pot ser també una bona escola perquè arribi un dia i puguin ballar les altres figures, no?
Home, doncs és un bon moment per fer una crida, sobretot la gent més jove, saber que si es comprometen doncs, a participar en una cercavila, es comprometen a fer un ball en un barri, no només estan fent possible la festa, sinó que serà un record que el tindran d'aquí uns anys, com jo abans us explicava el record que tinc de l'àguila, que és un record que m'acompanyarà tota la vida. Evidentment ara no estic en condicions de fer ballar l'àguila, se'm faria una mica pesada, però quan ets jove i ets fort, o jove i valenta, doncs és el moment de participar de la festa fent això. És veritat que quan una figura apareix en l'àmbit d'una entitat, d'un club esportiu, que això ens ha passat molt darrerament, ja tenen els seus propis portadors, perquè això neix i comença i fa il·lusió, però pot passar que després d'uns anys doncs, els que han començat s'encansin i alguna figura ha quedat abandonada. Això ens ha passat en alguns casos en els barris. Encara que no siguis d'aquell barri, voler participar, voler ajudar a fer possible que totes tinguin presència al dia de la cercavila i en el moment que els hi toca al llarg de l'any, doncs és una bona cosa.
Per fer una cercavila ben...
Per fer una cercavila ben lluïda i unes festes de barri ben lluïdes, sí, sí.
Senyor alcalde, per acabar, ara no, perquè avui sembla que aquests dies sembla que la temperatura ha baixat una mica, però hi ha moments de l'any, per exemple, Corpus, que és l'altre moment en què els gegants ballen, que fa molta calor, i amb el canvi climàtic que ja és una realitat, hi ha qui es pregunta si es podria canviar l'hora del ball a plaça, per exemple, que és a les 12. No fa gaires dies entrevistàvem en Josep Murlà, una enciclopèdia viva de la història de la ciutat, i ens comentava que als anys 50 es feia al revés. Primer es feia la cercavila i després es feia la missa, de manera que els gegants ballaven cap allà quarts de 10 a les 10 del matí, una hora que seria molt més raonable en alguns moments de l'any. No? Això són, hi ha possibilitats? S'ho han plantejat?
Això és una enverdissada en la que no penso participar. Els gegants ballen a les 12 del migdia a la plaça i que per molts anys ho puguin fer. Jo quan acaben de ballar els gegants per Corpus, participo en la sardana de Corpus amb americana i t'asseguro que és dels moments que he passat més calor de la meva vida, i si ho has de fer un quart d'hora a l'any o has d'aguantar una mica de calor amb el ball de la plaça, jo penso que ho podem continuar fent i que tampoc hem de ser tan còmodes amb tot i, per tant, és un tema que, per part meva, no penso obrir aquest meló.
Doncs, senyor alcalde, amb aquest somriure acabem l'entrevista. Moltes gràcies. Que tingui unes molt bones festes d'altura.
Bones festes.
Gràcies.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.